En Acció, un programa de Ràdio Olot amb la col·laboració del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
Com estan? Ja saben que un cop al mes a Ràdio Olot ens posem en acció, aquest programa que fem amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa parlant de diferents temes. Avui toca parlar d'una sèrie de xerrades que s'estan fent cada dilluns a les 7 al Casal Marià des de la setmana passada i se'n va fer una altra i dilluns de la setmana que ve s'acaba aquest cicle que organitza el Consorci, però també bàsicament capitanejat per Càritas Garrotxa. Ens acompanyen diferents persones aquí avui a l'estudi 3 de Ràdio Olot. Els passem a saludar, per una banda, el president de Càritas Garrotxa, en Carles Oller. Com estem? Bon dia, benvingut.
Hola, benvingut. Gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Des del Consorci d'Acció Social tenim en Xavi Casademont. Xavi, bon dia, benvingut també.
Bon dia, gràcies.
I ens acompanya, qui sentirem dilluns de la setmana que ve al Casal Marià, el professor de Filosofia de la UDG, Joan Canimas. Què tal? Bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres per parlar de diferents temes. La conferència que farem, ara hi entrarem en detalls, es diu la remor del que s'acosta, ara en parlarem, però abans, per tenir una fotografia global de què estem parlant, diem que ja hem fet dues sessions de tres d'aquest cicle. Què buscàveu des de Càritas per tirar-lo endavant?
Bé, aquest és un tema que vam plantejar fa temps i que ens sembla que de manera recurrent s'hi ha de reflexionar. Per tant, ens vam posar en contacte amb el Consorci d'Acció Social i de seguida ens vam avenir que era un espai de reflexió que creiem que havíem d'obrir als voluntaris de Càritas per descomptat, però també a tota la ciutadania. I ens sembla que aquest tema de tòpics, rumors, prejudicis, estereotips formen part del dia a dia i, per tant, com estem reflexionant aquests dies, doncs, qui més qui menys s'ha deixat influir alguna vegada per comentaris sense contrastar, per accions a vegades que creen recel o desconfiança. Tot allò que és desconegut ho hem d'aprendre a gestionar-ho i ho hem d'educar. Nosaltres hem ofert doncs, tres sessions de l'entorn de tres conferències. La que es va fer el dia 16 tenia per títol Rumors, prejudicis, tòpics, estereotips, la llavor de la discriminació. Va ser a càrrec d'en Pere Cortada, va ser molt interessant. La següent, estratègies per combatre rumors, prejudicis, estereotips, a càrrec d'en Xavier Casademont, aquí present. I la tercera, que comptarem amb la presència del filòsof Joan Canimas, que portarà per títol així, un títol així, la remor que s'acosta, l'encontre, la convivència, ajudar a reflexionar també sobre com hem d'aprendre a conviure amb la diferència.
Si ho haguéssim de resumir, des de Càritas voleu que pensem, per dir-ho així, en aquest cicle de conferències, què busqueu de la gent?
Volem educar-nos conjuntament i pensar i reflexionar sobre això, sobre allò que a vegades el dia a dia ens depassa, ens sobrepassa, doncs ens convé aturar-nos algun moment i algú ens ha d'ajudar a dir bé, això mirem-ho des d'altres òptiques i aprenem a entomar-ho diferent, perquè diguéssim, el llenguatge és molt poderós i les paraules poden ser constructives o poden ser perverses i la interpretació que li donem i el sentit que li donem i el ressò que li donem pot ajudar a fer-nos millors persones socialment, personalment i socialment, o es pot, diguéssim, abocar doncs, al caos.
Anem a parlar amb Joan Canimas, que ens acompanya, com dèiem, aquí a l'estudi d'alguns elements, no fer molts spoilers de la conferència de la setmana que ve, però sí que per situar-nos, sempre comencem molt pel principi, un rumor, com li explica? És a dir, tothom sap què és un rumor, però quina definició podríem donar de què és un rumor?
Bé, bueno, si busquéssim el diccionari, un rumor és allò que corre de boca en boca, es diu, que anuncia quelcom, que pot ser verdader o fals, això m'agradaria també destacar-ho, i que la font és identificable, no es pot identificar la font. Jo abans en parlava amb en Xavier, penso que potser és un concepte que ara té problemes, no? Una, perquè les coses ja no corren de boca en boca, sinó de telèfon mòbil, de mòbil en mòbil, no? La qüestió és que, bueno, allò verdader o fals, normalment avui el que corren són mentides a través del mòbil, per tant, perquè... I sobre, la tercera qüestió és de font inidentificable, que té els rumors, i a mi em sembla que avui gairebé, amb el debat que hi ha hagut entorn de la qüestió de les eleccions als Estats Units en Trump, al final la font sempre és identificable, encara que estigui en el Kremlin, no? Per tant, bueno, el rumor és veritat que és un concepte antic, no?, que era allò que corria de boca en boca, que anunciava alguna cosa que havia de venir i que no se sabia qui ho havia començat, i en canvi avui torno a repetir, les coses corren de mòbil en mòbil. Normalment, per rumors entenem hi ha coses falses, per tant hauríem de dir-ne mentides, i la font normalment és identificable. És identificable.
El diccionari d'Oxford va tancar el 2016 triant postveritat com la paraula de l'any, també arrel del que estàvem comentant, que vindria a ser, és igual si és veritat o és mentida, no? Si non è vero ben trovato, que diuen els italians, serien molt similars? Estaríem parlant del mateix postveritat rumors o són conceptes molt diferents?
No, jo penso que no, diferents? Jo penso que el rumor és la remor d'allò que s'acosta, no? I per tant, bueno, pot jugar un paper, no? Hi ha, per exemple, avui hi ha, bueno, els rumors també del futur, no? Del que passa, això que parlen dels posthumans. O sigui, un rumor penso que és la remor del que s'acosta. Una mentida és una mentida, i la postveritat, abans en parlàvem, la postveritat és una mentida, abans deia una mentida que ha fet forat, no? Avui parlem de postveritat perquè hi ha mentides que la gent les agafem com a veritat, que al cap d'un mes o dos mesos es desmenteixen, però que ja a ningú li importa si s'han desmentit, que en el seu moment penso que el concepte postveritat té aquesta gràcia, no? Abans en parlàvem de com mal ja s'ha fet, no? Per tant, la mentida és la mentida, és allò que sabem que és una mentida, i una postveritat seria una mentida que percebem com a veritat i que quan algú la desmenteix, que passa al cap d'un mes, ja ningú se'n recorda. Per tant, ja ha fet, per dir-ho així, el seu efecte, no?
Mm. Precisament ara estem parlant d'aquests diferents temes en aquesta conferència que es farà de la remor del que s'acosta, que és el títol que li heu posat, i parlàvem del punt d'inici, és a dir, ara dèiem el Kremlin, però vaja, és a dir, hi ha un lloc on algú diu, va, direm que els immigrants els hi donen vals i poden comprar pa gratis. M'invento, un d'aquests rumors que tenim sobre la taula. Per què neix? És a dir, la cuina del rumor, quins motius, quins al·licients hi ha de que això existeixi, de que això passi?
No, primer, que això voldria repetir altra vegada, que aquest tipus de rumors jo penso que estan absolutament identificats dels seus orígens. Abans en parlàvem, jo no sé si és correcte dir-ho, però bueno, gent com Plataforma, hi ha gent que es dedica a llançar rumors falsos, per tant, a llançar mentides, no? I pues, el que volen és que aquestes mentides corrin de boca en boca, de telèfon en telèfon, no?
Mm.
Bueno, l'origen és el de sempre, no? És la por al desconegut, no? I la por a l'altre, no? I penso que aquest és l'origen. L'origen de la gent que té por de persones que tenen por als que són diferents. També hi ha gent que té por a l'època nova que s'anuncia, no? Una època intercultural, una època on conviurem amb gent que té altres valors del que en diríem de moral, de màxims, els valors de les petites coses de la vida diferents. Bueno, aquestes qüestions, és veritat, venim d'una època en què perseguíem... unitats compactes en valors i en maneres de fer i en llenguatges fins i tot, i s'anuncia una nova època, no? on en un mateix poble, bueno, això ja en filòsofs ho han tractat molt bé, on la idea del poble ja fins i tot ja no és vàlida, no? Haurem de parlar de multitud, no? Ens agrada parlar de poble i el
la
poble...
massa, no? Potser de...
No, la multitud, el interessant que té la multitud, fixa't fins i tot que entre poble i multitud, el poble, en tenim una idea interessant, bona, i en canvi de multitud ens fa por, i en canvi jo penso que és absolutament al revés. El poble és una cosa perversa i la multitud és una cosa bona. En el poble tots són un, tots han de pensar igual, som del poble, això el Tercer Reich ho fa servir molt, i en canvi la multitud és la varietat en la confluència, no? Les multituds són aquelles coses que les unitats no perden la seva singularitat i, en canvi, conviuen junts, no? Penso que el futur que s'anuncia és de multituds, no de pobles.
Aquests rumors arribaven, dèiem, de mòbil en mòbil, una versió moderna d'això que passa, però per què ens els creiem? És a dir, són coses que probablement no estan contrastades, no són informacions creïbles, però penetren amb relativa facilitat aquests rumors. Hi ha alguna explicació de per què ens agradi tant creure'ns aquests temes, o per què ens agrada tant emprenyar-nos perquè ens diuen que alguns tenen determinats beneficis encara que no sigui veritat? És a dir, ens consumim coses i és això, ens és igual si és veritat o és mentida, no? No sé fins a quin punt s'hi encaixa en el que volem creure, no? Que també és un d'aquests elements de reflexió?
Això seria, és un tema ja d'una xerrada, no?
Sí.
Jo penso que aquí hauríem de tenir temps per parlar-ne, però hi haurien dos factors, dos elements. Una, les neurociències. Hi ha una qüestió, cada vegada més, i fins i tot la neuroètica, que en diu les neurociències, i l'estudi del cervell ens diu que, bueno, que no som tan macos com ens pensàvem, no? Que l'hipotàlem, que és un tema de selecció, els temes dels prejudicis ens han salvat. Vull dir, clar, els que hem sobreviscut som els que teníem prejudicis contra el diferent, no? Que quan venia algú a la tribu del costat, doncs marxàvem corrents i tal, així. Per tant, tenim, és veritat que no li putàvem, tenim unes qüestions que algú diferent ens alerta i ens diu atenció, no? Bueno, quan vas per un carrer fosc i veus algú amb una pinta raro, no et dediques a pensar, ai, que tinc pocs prejudicis, els aniria a dir, potser són trempats, no, el que fas és, no? Et poses a entrombar i penses que esperin. Bueno, és un tema d'un prejudici, que són respostes ràpides a situacions de perill. Per tant, és veritat, les neurociències ens diuen que l'hipotàlem tenim una versió a algú diferent, etc. Però, bueno, després tenim la cultura, que és aquest segon instrument, que és que a través del llenguatge i de l'educació intentem corregir les deficiències de l'animalitat, per dir-ho així, que tenim a dintre. Esclar, la majoria dels animals, davant de la diferència, marxen corrents. I nosaltres, jo penso que és veritat, hi ha una... Per tant, aquesta gent, d'aquests rumors que dèiem, s'aprofiten d'aquesta part més primitiva de la humanitat, que és la por a la diferència, per tocar tocar la fibra sensible. Quan diguem tocar la fibra sensible, els neurocientífics en dirien que ens toquen l'hipotàlem, no? Bueno, i la part prefrontal, que és la part més evolucionada del cervell, tarda una estona a reaccionar, s'ha de treballar, s'ha d'educar, etc. Jo penso que van per aquí, és una combinació de neurociències i d'ètica, no?
I ara entrarem en aquests temes de relacionats amb els prejudicis, la por a l'altre, però abans, tancant aquest capítol, podríem dir que el rumor és una mentida, les conseqüències de les quals són ben reals? És a dir, és un fet que no existeix, però té unes conseqüències, quan són falsos aquests rumors, que sí que són...
Jo torno a repetir, jo penso que això és una mentida, perquè els rumors poden ser, abans ho comentàvem, els rumors han salvat a vegades la humanitat, no? I ara, en una època, els rumors jugaven un paper, és la remor del que s'acosta, i bueno, i també de vegades...
Quan el riu suena, no? Que diuen,
sí, bueno, a vegades diuen, hi ha el rumor de que vent no sé qui, de que això, de que el riu baixa emprenyat, i gràcies a aquest rumor marxes... Jo penso que el rumor en si mateix no és ni bon ni dolent, el rumor és allò que circula, que anuncia alguna qüestió que pot ser verdadera o falsa. De fet, el que circulen avui són mentides, o postveritats, que són mentides que fan forat, no? És això el que circula. I és veritat que circulen mentides perquè hi ha gent que té por a algú que s'acosta, que és aquesta nova època on haurà de viure en una escala on no tots són iguals, i aquesta por a la diferència els hi fa generar mentides i, bueno, a vegades són estratègies fins i tot polítiques, no? Mira, les eleccions americanes ho han tingut, això dels rumors de què s'acosta, doncs, la Clinton, que és una persona que no és decent i tal, bueno, és la remor del que s'acosta, que és el perill de la president, i això fa generar mentides, no?
Però també és una, no sé fins a quin punt, Donald Trump ha estat escollit president i no feia una conferència de premsa, en va fer una fa una setmana, i no n'havia fet una des del juliol. És a dir, no sotmetia el teòricament quart poder, que són els mitjans de comunicació de control, és a dir, les mentides que es difonien des de tots els elements van passar tots els filtres, no? La gent va preferir-se creure'ls que fer cas als mitjans tradicionals, perquè també es pensen que els mitjans tradicionals diran el que volen perquè estan lligats al poder, no? En certa manera, no sé... Des del punt de vista de la comunicació això també passa, no? Que no... Hi ha un problema de credibilitat, potser.
Sí, però fixa que jo penso que els periodistes teniu fonamentalment la funció, es parla ara del gran... La principal funció que teniu no és tant de desmentir els rumors, sinó de desmentir les mentides, no? La qüestió és davant de la gran allau de creació de notícies falses i verdaderes, algú ha de destriar i ens ha de dir a la gent que no tenim temps per dedicar-nos a destriar, doncs, que és el paper que jugava. Abans els periodistes generàveu fonamentalment notícies. Ara el que us demanem, em sembla, no sé tu, això em pots corregir, és que destrieu notícies, no? Que de tot aquest desgavell de creació de notícies els periodistes ens diguin, guita, doncs aquestes són contrastades, no? Davant d'aquesta gran creació de notícies, algunes de les quals la majoria són mentides, no? Per tant, no s'us demana tant que lluiteu contra els rumors, sinó contra les mentides, les notícies que són mentides, no?
Entrant ara sí en aquests temes de la convivència pròpiament dita, Un dels elements, a vegades es parla d'un cert bonisme d'esquerres, que és un dels que es vol introduir, que fa que tot element que algú, és a dir, una convivència, sigui de parella, sigui de companys de feina, genera tensions, no? Perquè som diferents, però com que és algú de fora, jo no vull quedar com a racista perquè m'assenyalin, jo callo. Mm. I després, a la que puc, poso en una urna una papereta que em permet desfogar-me. Aquest és un dels errors que hem fet en la convivència, és a dir, no assumir que una convivència té repte.
Sí, jo em penso... Bueno, aquí generaríem qüestions que podrien...
Podríem allargar-los molta estona,
Sí, però és veritat, hi ha un bonisme d'allò... Bueno, jo penso que fins i tot la consigna que s'han de respectar totes les cultures és una estupidesa, és una tonteria, no? Vull dir, no hi ha, o sigui, hi ha hagut un bonisme de dir l'altre se l'ha de respectar sempre, l'altre sempre porta coses bones, i no, i l'altre no estic pensant, amb l'altre no estic pensant només en gent d'altres països, i així és, l'altre pot ser el meu veí catalanet, és igual, allò de que s'ha de respectar tot i tal, així és, jo no, és veritat que en aquesta època que estem, que és de confluència de diferents valors, això genera moltes tensions, és normal, genera moltes tensions. Una, perquè hi ha valors bàsics, el que en diríem una moral de mínims, allò que tothom ha de complir, que hi ha gent que no compleix, d'aquí i de fora, que no compleix. I, per tant, aquí tenim una qüestió d'imposició, s'ha d'imposar, és una qüestió de que hi ha coses que no es poden acceptar. I això s'ha de ser valent, hi ha coses que no es poden acceptar, hi ha valors que són inacceptables, que no es poden respectar, ni es poden tolerar, que s'han de tallar. I després hi ha tot el que en ètica, en diguem, la moral de màxims, que tenen a veure amb, ja no amb allò que és imprescindible, sinó que tenen a veure amb el meu sentit de vida bona, bueno, que això s'han de respectar o s'han de tolerar. Per exemple, la paraula tolerància, hi ha hagut un, a la universitat hi ha una sèrie de professors que s'han dedicat a desprestigiar la paraula tolerància, no? Sembla que han de respectar, no, perdoni, hi ha coses que jo no respecto, ara les tolero. Hi ha coses que no les respecto, però les he de tolerar. La tolerància, per exemple, és un concepte molt interessant que des d'alguns sectors, aquests, així es podrien dir, d'esquerres o de professors progressistes, s'han arraconat, i la tolerància és una qüestió important. La tolerància és no estic d'acord amb el que vostè fa, no estic d'acord amb el que vostè pensa, però ho he de respectar, ho respecto, perquè és una norma bàsica de convivència. Aquesta qüestió, no? Jo penso que no s'ha treballat gaire. Bueno, això és una mica el tema aquest del buenisme que em preguntaves d'una certa esquerra, no? Que, esclar, que no dona solucions a vegades a qüestions que hi ha una ètica de mínims o una moral de mínims que s'ha de complir. Bueno, també aquí ens embrancaríem amb el tema del relativisme cultural, hem festejat amb el tema del relativisme cultural, que, bueno, qui som nosaltres per imposar segons quines coses... I això és un camí perillós que jo penso que la gent, podríem dir, d'extrema dreta està aprofitant. És clar, està aprofitant a treballar el retorn al dogmatisme, això que tots hem de tenir els mateixos valors, tots hem de pensar igual, tots hem de tenir les mateixes pautes d'actuació, etc.
Parlàvem també d'un dels factors que és aquesta onada que ve, no remor, sinó una onada de canvi, d'etapa pràcticament que ens ve a sobre. Només cal fer un d'aquests programes i parlàvem de la realitat lingüística de la ciutat i ens deien que hi havia a Olot 7 comunitats lingüístiques que es quedaran, perquè hi ha més de 1.000 parlants, no? Per tant, és a dir, Olot és una ciutat de 7 llengües a efectes pràctics, tot i que no ho sembli, o que per gent que es mou en determinats àmbits, no sembla que aquesta és la realitat, no? Com hem de fer per gestionar aquesta realitat? És a dir, l'onada no l'aturarem, segurament, això vindrà aquí, aquesta convivència l'hem de gestionar, és a dir, assentar-nos i parlar amb una mica de maduresa, això no m'agrada, com ens posem d'acord, és a dir, necessitem noves eines per gestionar aquesta nova etapa?
Uf, és que fas preguntes molt interessants i molt difícils, no? Ja, jo primer penso que l'onada que ve, la remor del que s'acosta del futur, no només té a veure amb el tema de confluència de persones en diferents llengües, en diferents valors, això, en diferents cultures, posem-hi. Sinó també, s'acosta moltes més altres coses, no? S'acosta la crisi de les estructures polítiques que tenim avui, els parlaments, aquestes qüestions que sabem que això no acaba de funcionar, no? S'acosta la remor de la pèrdua del treball amb el tema de l'automatització i de la robotització dels robots que al final ens atendran en els bars, no? Per tant, això, aquests informes que parlen d'un 40% de la població, o sigui, s'acosten moltes coses, no? Per tant, no només s'acosta el tema de la interculturalitat, per dir-ho així, de la convivència amb valors, sinó un futur, bueno, a nivell polític és complicat, és veritat que els sistemes democràtics veiem que no ens acaben de satisfer i hi ha noves formes que intenten donar-hi alternatives però acaben siguent el mateix, no? Amb el tema laboral, amb el tema tecnològic, no? La intel·ligència artificial, bueno, amb el tema de l'allargament de la vida, amb el tema de que es parla ara dels transhumans o dels posthumans, no? De l'implant de la fusió de la biologia i la tecnologia. O sigui, s'acosta una època, per mi, molt interessant, però, bueno, evidentment no tots els canvis generen, hi ha gent que li fa molta por, i quan tens por a una cosa, t'aferres a el que tens. I ens aferrem, per exemple, això, ens aferrem al passat i que érem tots parlàvem català o castellà, que tots érem iguals, que tots anàvem a missa el diumenge. Bueno, davant d'aquesta por t'aferres, és normal. Quan intueixes una rierada, busques un arbre al qual aferrar-te, no?
I ja per anar acabant, perquè hem fet aquest punt de vista més filosòfic, no?, d'aquests temes que ens ocupen, però això, Terran, és a dir, aquests rumors, aquestes mentides, Xavi, ja ver les ailes, siguin veritat, siguin mentida, corren i tenen efectes que estan comentant aquestes conseqüències. Des del CAS, des del Consorci d'Acció Social, què feu per treballar en aquest àmbit en concret, no? Què es pot fer una mica després d'aquesta reflexió del que passa, què feu vosaltres per lluitar-hi?
D'entrada, el que intentem primer és intentar superar també el prejudici que hi pot haver en tant que representants que l'administració. No? Moltes vegades també s'associa l'administració com a algú que premeditadament prefereix ajudar un col·lectiu en detriment d'un altre, i per tant moltes vegades l'administració, el tècnic, el polític, tampoc és la persona més indicada per intentar combatre bona part d'aquests rumors. Per tant, jo crec que a banda d'intentar fer coses, que les volem fer, sobretot el que pretenem és que hi hagi, diguem, diferents entitats, persones, col·lectius, en primer lloc, que prenguin consciència, no?, de quan aquests rumors, si són amb finalitats negatives o amb finalitats, podríem dir, destructives o discriminatòries, persones que prenguin consciència del mal que aquests rumors intencionats negativament poden suposar i que s'impliquin i que ens ajudin una mica en cadascun dels seus àmbits a desmentir-los i una mica a rebatre'ls, no? I per tant nosaltres pensem que, doncs, des de les associacions de veïns, des de les entitats, des de fins i tot diferents associacions de tota mena, doncs són espais en què poden sobretot tenir un paper molt rellevant, no només l'administració, que per desgràcia, doncs, també abans parlaves dels mitjans, no?, que socialment també per desgràcia, doncs, avui en dia no tenen massa bona premsa, no? L'administració tampoc, i per tant aquest és un hàndicap que també tenim.
Per tant, és, perquè la gent ens entengui, és complicat, és una lluita difícil?
És molt complicada, perquè jo penso que en Joan, amb algunes coses que deia, doncs, ja ens ha fet veure que també hi ha un component molt emocional, no?, al darrere de tot això, i com moltes vegades, fins i tot moltes persones, jo crec que s'aferren al rumor per legitimar una creença prèvia que poden tenir. I per tant, per molt que tu després vulguis intentar argumentar, informar, discutir, parlar tranquil·lament, doncs això, doncs, existeix una barrera, no?, que impossibilita, doncs, aquesta autoavaluació, aquest autoexamen davant d'aquestes actituds. Tot i això, jo penso que hi ha una qüestió clara, no?, que com a administració sí que s'ha de ser transparent, s'ha d'estar obert a resoldre dubtes, a donar informació, a que qualsevol persona, doncs, que tingui, doncs, necessitat d'aclarir coses, doncs, s'hi pugui adreçar, i sobretot, bé, doncs, bàsicament jo diria també treballar per acostar persones, perquè ens relacionem, ens coneguem, i una mica fruit d'aquesta por, d'aquesta no trobada, doncs, el dia a dia, la interacció sigui la que ens ajudi a superar aquestes barreres.
Doncs la Ramó del que s'acosta, Ètiques de l'espera, l'encontre i la convivència, és el tema de la xerrada de la setmana que ve. A les 7 al Casal Maria avui hem picat una mica l'ullet, hem fet una mica de coqueta a la gent perquè s'animi a assistir a la tercera i última xerrada d'aquest cicle que organitza Càritas. Gràcies a tots tres per venir a Ràdio Lot. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu. Gràcies.
En acció. Un programa de Ràdio Lot amb la col·laboració del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Ràdio Lot. Ara i sempre, som informació.